Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Aquest Nadal i durant tot l'any, gaudeix de les joies gastronòmiques, neules, torrons, galetes i xocolates de Casa Graupera de Mataró. I ara més a prop que mai, a la nostra botiga online, graupera.com. Aprofita el bon de descompte codi promocional CG001 i et farem un 10% de descompte a la primera compra. Ens trobaràs, com sempre, a Mataró, carrer Sant Simó 5, darrere la Basílica de Santa Maria. Telèfon 93 755 0222. Graupera us desitja unes molt bones festes. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Principat. Lleida, 91.5.
9:01 a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu també per internet, diàriament aquí al Bàsquet al Dia, que ho feu o ho fareu després, baixant-vos al programa al nostre compte d'iBooks. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Va guanyar 4 lligues amb el Real Madrid de la temporada 81-82 a la 85-86 i 3 copes del rei. La 84-85, la 85-86... i la 88-89 va defensar els interessos d'Estudiantes, Madrid, també de Portland. De fet, als 24 anys, el 1986, es va convertir en el primer jugador espanyol en fer el salt a la NBA, segon jugador europeu de la història en jugar a la millor lliga del món aleshores. En el seu primer partit va jugar tot just 10 minuts en la derrota de Portland, 110-127 contra Seattle Supersonics.
Habrá que dar tiempo al tiempo porque no es fácil adaptarse en poco tiempo. Yo creo que en los siguientes meses será más fácil todo.
Doncs aquesta és la veu de Fernando Martín, històric jugador espanyol, com històrics són i seran els seus enfrontaments sota cistella amb Audi Norris en aquells Barça-Madrid o Madrid-Barça que sortien espurnes per tot arreu. Doncs avui, 3 de desembre de 2014, fa 25 anys que Fernando Martín moria després d'una temporada a la NBA durant la segona, o la seva segona etapa al Madrid. Un terrible accident de cotxe va acabar amb la seva vida, però el que està clar és que la gent de l'esport i la gent del bàsquet, de forma particular, no l'oblida. No es pot oblidar mai de la vida un jugador que va marcar una època, que va obrir un camí i com tants altres que ha marxat o va marxar abans d'hora. Això és Bàsquet al Dia amb el Mario Ramírez al control i Sant Xavi Pagant a la producció.
Moltes gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia.
Perquè avui és Sant Francesc Xavier, així que felicitats a tots els Xavis o Francesc Xaviers. 9:04, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Parlant de Fernando Martín, qui no s'oblida d'ell és Rudy Fernández, jugador del Madrid i exjugador de Portland, que recordareu que va arribar a participar en el concurs d'esmaixades de la NBA amb el cognom Martín a la seva samarreta. Parla Rudy Fernández a Televisió Espanyola.
Ha sido un referente en los equipos que ha estado, ¿no? Y eso creo que para todo joven, para los que están empezando, siempre van a recordar este jugador. Porque hablan de él y cuando se habla de tan bien de una persona es porque durante toda su carrera lo ha hecho fenomenal, ¿no?
9:04, 9:04, Fernando Robay, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué
25
tal,
años ya de la muerte de Fernando Martín.
Sí, 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 25 años y gracias a Dios recordándole todavía, que es un hito en esto del baloncesto, tanto a olvidar tantas cosas después de fomentar la actualidad. Pues sí, la verdad es que recordar, y yo creo que con todo merecimiento, ¿no? Recordar sí, sí. Una gran persona y un tipo que era pura verdad y pura actitud.
Lo que pasó el 3 de diciembre de 1989, imagino que no debe de ser agradable, ¿no?, a la hora de recordar esas sensaciones de ese día tan particular, ¿no?
No, en absoluto, no debe ser. No, pero bueno, frente a la pérdida, lo que es bueno recordar lo que nos dejó y lo que nos enseñó, ¿no?, y lo que supuso para todos, y entonces, pues bueno. Siempre hay que positivar. Cuando tienes una pérdida dolorosa, como la de un amigo, lo importante es positivar la actitud y entonces no hacer que esa pérdida sea mucho más, haciendo olvidar ese legado que nos dejó, ¿no? Que, a ver, si una cosa era Fernando, es que era pura verdad, pura actitud. O sea, tal como era en la cancha, lo era en su vida, lo era en todas las acciones que hacía, incluso a riesgo de parecer un poco frívolo, esa actitud también le llevó a ser lo que fue en su fallecimiento, ¿no? Que era todo ímpetu, toda pasión y todas ganas, y sobre todo, todo verdad, o sea, todo el ir de cara siempre a por todo, lo cual, pues bueno, le granjeaba alguna antipatía en algunos momentos.
Era su carácter.
Era su carácter, sí, sí, pero era eso, era verdad, no le iba a cambiar por nada, sí, ¿no? Sí. Era él como era. Y esto le llevó, que lejos de ser acomodado, como éramos todos en aquella época, él cogió el riesgo más grande que podía coger, que era abrir el camino de la NBA para todos los que vinieron luego.
Que entonces ya estaba entonces más lejos que ahora.
Estaba muchísimo, joder, de tan lejos como que no había ido nadie.
Exacto, exacto.
Entonces era conquistar, fue un poco, pues eso, el Cristóbal Colón del baloncesto, ¿no? El que nos descubrió, o el que descubrió América para todos los que fueron después.
Fernando, ¿qué representó Fernando Martín para el baloncesto español?
Pues mira, a ver, en un momento en que estaba necesitado el baloncesto de ese líder que tuvo durante mucho tiempo, o sea, digamos, dentro del equipo nacional, ¿no? El equipo nacional siempre tenía alguien que ponía las pautas y que hacía que todos le siguiesen. Pudo ser Nino Buscató en su época, o Emiliano.
De la actualidad, ¿con quién lo compararías?
Yo lo compararía seguramente con Navarro, ¿no? Yo creo que Navarro es el jugador más carismático. Incluso todo el mundo diría Gasol, pero yo diría Navarro, ¿no? Hay una actitud de Navarro en el europeo del 2006, el que se jugó en España, que estuvo toda la primera fase lesionado.
Sí, sí.
Y cuando Pepu daba las órdenes, el último que se sentaba en el banquillo era Juan Carlos Navarro, porque era el que ponía a todos, el que les decía la última palabra a todos. Yo esa imagen la tengo muy presente, ¿no? Y por eso creo que, hombre, no sé, a lo mejor la evolución ahora mismo hace que pueda aparecer o pueda ser Pau o Escribir, pero yo creo que en la sombra, y además se llevan muy bien los dos y son cumplidos la habitación, pues Fernando Martín era esa persona, ¿no? Que en un momento dado, si tenía que soltar un me cago en la, lo soltaba, y si tenía que decir buen trabajo, chaval, lo decía, y si tenía que decir, como lo hizo en muchos momentos, el seguidme que os voy a marcar el camino, lo hacía, y además marcaba el camino y lo hacía bien. Y todos los demás, en el momento en que no sabías qué hacer, todo el mundo miraba a Fernando de reojo, ¿no? Y entonces decía, venga, balón a este, o venga, a Epi y tal, no sé qué, vamos a hacer unos buenos bloqueos y tal. Salía Epi y ya la metía, ¿no?
Bueno, pues
era ese jugador.
Está claro que pasan y pasarán los años, pero nadie se va a olvidar de él, de Fernando Martín. Yo lo decía ahora al inicio, y con eso acabo, Fernando, de Fernando Martín, lo que es imposible de olvidar de su juego o de esos momentos que disfrutamos de él es esos enfrentamientos con Audie Norris, ¿eh?
Sí, claro, hombre, porque eran dos...
Eran...
Dos tipos. Pues mira, yo más que los enfrentamientos con Audie, que también me tocaba a mí de vez en cuando el estar ahí por medio, yo nunca me olvidaré de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, estando el féretro de Fernando, cuando aparecieron Nacho Solozábal, Epi y Audie, y se me abraza a mí y se deshacen lágrimas, o sea, y entonces ahí el baloncesto cobró ese sentido que bueno, que debo decir, tío, estamos entrenando mucho, tal, no sé qué, pero estos momentos son los que valen la pena. Y desde entonces, pues bueno, por encima de que nos siguiésemos dando de leches en la cancha, incluso ahora si nos vemos, pues se nos va las manos, por encima de eso está ese sentimiento de agradecimiento a él y de decir, pues eso, pues es un compañero.
Bueno, pues,
rival, desgraciadamente, errado en la fe, porque no sigue la misma fe que la mía, que evidentemente es la verdadera, pero es un compañero.
Y la blanca, ¿no?
Hombre, calma, está jodido.
Bueno, pues ha sido un placer recordar hoy la figura de Fernando Martín contigo. Fernando Romay.
Y gracias a vosotros por no dejar que se olvide, porque si bien merece la pena recordar la historia del baloncesto, indudablemente recordar personajes como Fernando merece mucho más la pena.
Un abrazo, Fernando.
Venga, un abrazo, chao. Gracias.
I qui també se'n recorda, o el que és el mateix, qui també no s'oblida de Fernando Martín, és Pablo Laso, tècnic del Real Madrid.
Bueno, yo conocía personalmente a Fernando, no tanto como otros muchos compañeros o amigos que han jugado con él durante más tiempo. Recuerdo que yo todavía jugaba en el Baskonia y me acuerdo que llegué al pabellón, jugábamos nosotros a las 6, a la misma hora que el Madrid, llegando al pabellón me dieron la noticia y siempre recuerdo el silencio del vestuario, ¿no? De entrar hora y media antes del partido, de enterarnos de la noticia, y ese silencio en un vestuario en el que sin ser compañeros de un jugador como él, pues todo el mundo nos quedamos como en shock, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de su presencia, ¿no? De un jugador que todo el mundo admiraba, que todo el mundo le tenía un poco como un poco el revolucionario del baloncesto español, el primer jugador que jugó en la NBA. Para mí, un referente en lo que ha sido la historia baloncestística de este país y en un día como hoy, pues recordarle que menos que es algo que se merece.
Doncs avui fa 25 anys de la mort de Fernando Martín. I un Madrid que demà buscarà segellar el seu passi al top 16 de l'Euroliga. En parlem tot d'una, 9:13.
Bàsquet al dia.
Un grupo fantástico, mucho talento.
Radio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs avui dimecres, parlant de l'Eurolliga, ja ha començat una nova jornada. La vuitena agrupa el Novgorod Real Madrid, que juga demà a les 6. El conjunt blanc espera aconseguir ja, com deia, el passaport pel top 16. Pablo Laso.
Sí, bueno, el primer objetivo, ¿no?, del grupo, el conseguir el pase al top 16. Como digo, siempre es lo más importante, intentar conseguirlo cuanto antes. Creo que sería un paso clave conseguir el top 16 cuanto antes, ojalá mañana, e intentar buscar la mejor clasificación posible dentro del grupo.
També d'aquest grup, demà a 8:45, Dinamo Sassari, Unix Kazan, a 8:45, Salguiris Kaunas, Anadolu Efes, grup B, demà a les 8, Limoges, Unicaja de Málaga, Joan Plaza.
Sabemos que para ellos es un partido definitivo, a vida o muerte, eso implica una dificultad añadida. Para nosotros sería ya de sellar definitivamente la clasificación y vamos con esa idea.
Demà a les 8:05, Maccabi Alba de Berlín, i divendres a les 6 de la tarda, Xesca de Moscou, CD Vita Zagreb. Anem al grup C, grup del Barça. Avui s'ha jugat l'únic partit d'aquesta vuitena jornada de l'Eurolliga. Partit avançat avui dimecres. Victòria del Milà sobre el Bayern per 83-81. Per demà a les 7, Fenerbahçe Panathinaikos. I divendres a 8:45, Turou Barça. I el grup D, divendres, es juga a 8:45 a Galatasaray Laboral Kutxa, a 9:45 Olympiacos Neptun Sklaipeda i a 9:00 el València Bàsquet contra el Cervena Vezda. Doncs a les portes de la pràctica totalitat d'aquesta vuitena jornada de l'Eurolliga, ara mateix estan classificats pel top 16 el Xesca de Moscou del grup B, Barça, Panathinaikos, Fenerbahçe i Milan del grup C, del grup del Barça. Ja tenim els quatre equips classificats després de la victòria d'avui del Milà contra el Bayern, és a dir, que Bayern i Turou doncs queden fora de... i Olympiacos també està classificat pel top 16, en aquest cas, del grup D. De la resta d'equips, tots tenen encara opcions matemàtiques per classificar-se per a la següent ronda del grup A. Hores d'ara no hi ha cap equip del grup A classificat ja pel top 16. Pel que fa a l'Eurocup, vuitena jornada, des de 8:45 està en joc el CAI Telecom. Els aragonesos necessiten la victòria per seguir amb opcions de passar ronda. També des de 8:45, Sevilla-Roma. Els andalusos volen segellar el seu passe a l'AS 32, mentre que l'Herbalife Gran Canària, a partir de les 9, rep el Dijon amb l'objectiu de fer-se matemàticament amb la primera plaça del seu grup. I pel que fa a l'Eurolliga femenina, l'Ekaterinburg, l'equip de Sílvia Domínguez, líder del grup A, derrotat del Galatasaray de Núria Martínez i Caral Casas per 77-76. El conjunt turc, vigent campió d'Europa, sorprenentment suma un 0-5. I el grup B, el Perfumeries Avenida, ja ho sabeu, és l'únic representant de la Lliga femenina a l'Eurolliga, doncs ha jugat i ha guanyat a la pista de l'Energa Turón 77-79. Nou i 17, i pel que fa a la Lliga Endesa, el nom de la jornada és el de Víctor Sada, al base del Morabanc Andorra. Fa 3 setmanes i mitja que el doctor Cáceres el va operar d'una hèrnia discal lumbar que el farà estar uns 3 mesos i mig de baixa. Doncs avui Sada ha trencat el silenci per dir que té bones sensacions.
La trobada no la trobo força bé, però les sensacions són bones. Després, quan tornaré, això encara no ho sé, mirarem, tinc un plànic setmana a setmana, i en funció de com vagi es pot apretar, es pot tirar una mica enrere, depèn de les molèsties, però al moment la veritat és que l'evolució és molt bona.
El base de Badalona afirma que no prendrà riscos, però que espera tornar el més aviat possible.
Vam marcar, doncs, això, doncs, aquests 3 mesos, 4 mesos, depenent de com anés tot, però bueno, jo no em marco aquest objectiu, sinó que treballo el dia a dia per intentar estar l'abans possible, de la millor manera possible. Evidentment que no correrem riscos, però sí que espero, doncs, estar més aviat possible. Tant de bo sigui molt menys, i treballo perquè així sigui.
Un Víctor Sada que a la roda de premsa d'avui també ha parlat de com de malament ho ha passat amb la lesió.
El problema pròpiament dit que vaig patir abans de jugar contra Caja Laboral aquí a casa era una ciàtica que no havia passat mai. Que em baixava... Bueno, aquella nit ho vaig passar molt malament. Molt malament. No m'he passat mai. I llavors, clar, era un problema nou, no? Sí que lumbàlgies, petites lumbàlgies d'un dia o dos dies sí que havia patit. Després d'això, doncs, vam tenir dos infiltracions fortes a l'esquena, esperant, doncs, que la cosa es solucionés d'aquesta manera, diguéssim, d'una manera conservadora. Doncs... El doctor Cáceres em va dir que o m'operava o la cosa no anava bé, i llavors, des de llavors, doncs, la cosa ha canviat.
I el més dur de tot, no poder ajudar l'equip.
Són moments on vols ajudar l'equip, on vols estar amb l'equip, però a la vegada no pots, no? No pots estar als entrenaments, no pots, doncs... Jo que sóc base, doncs, guiar una mica l'equip, tinc aquesta experiència que també s'ha fitxat aquí per l'experiència de CB, i no pots, doncs, acabar de fer el treball que a mi m'agrada, i a la vegada els entrenaments són estar veient un entrenament o estar assentat sense poder participar, és, jo crec que és la part més dura d'estar lesionat.
I tot i la seva absència, Sada afirma, reconeix que veu bé a l'equip, el veu a un gran nivell.
Quan vaig estar lesionat, que encara no sabíem que m'hauria d'operar, el David i el Thomas van estar a un nivell increïble. El Thomas va estar dos o tres partits molt bé, i ara que han fitxat el Carles també, el partit em sembla que va ser de joventut, va estar a un gran nivell. El que ens falta és regularitat a tot l'equip, tant a casa com a fora, amb molts punts inexperts, però la veritat és que molt bé, han estat a un gran nivell.
Viu amb Ràdio Estel.
Cada dia.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
9 minuts per tancar el programa, per arribar a 9:45 de la nit, i en aquest punt el que volem fer, el que vull fer, és parlar del International Basketball Camp, que torna aquest Nadal a Badalona, dels dies 27 al 30 de desembre, al complex esportiu Montigalà. L'activitat, ja ho sabeu, l'organitza Belgrado Basketball, que dirigeix el català Jordi Sampietro. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Benvingut al Bàsquet al Dia un any més, eh?
Sí, moltes gràcies.
Segona edició de l'International Basketball Camp, que, vaja, fomenta el contacte entre jugadors d'aquí i tècnics d'allà on estàs tu, de tècnic service, no?
Sí, bueno, com tu bé dius, pues bueno, és la segona edició de l'International Basketball Camp de Badalona, i una altra vegada pues vindran dos entrenadors de l'Estrella Roja, que seran diferents als de l'any passat, i bueno, amb la mateixa línia, que els entrenaments seran en anglès, destinats a jugadors i jugadores de 8 a 19 anys, i bueno, l'objectiu principal és la millora de la tècnica individual, sempre basat en la seva metodologia de treball, perquè bueno, tots sabem que si els serbis són coneguts per algú en el món del bàsquet és que tenen una diferenciació molt gran a nivell tècnic.
Mm, i que són molt estrictes.
Sí, bueno, però a part de que són molt estrictes, em refereixo que, bueno, que hi ha una llarga llista de jugadors de la zona dels Balcans i de Sèrbia en concret, però sobretot se'l recorda perquè, bueno, tècnicament podríem dir que tenen un punt de plus.
Jordi, com va anar la primera edició?
Bueno, pues la primera edició l'any passat a Badalona, del campus de Nadal, va anar força bé perquè van haver-hi aproximadament uns 60 jugadors, entre jugadors i jugadores, i bueno, ja que tant repetim amb la mateixa ganes i il·lusió. I bueno, des d'aquí intentar fomentar la gent que estigui interessada, que, bueno, que es vulgui inscriure, perquè bueno, sobretot és una molt bona oportunitat durant 4 dies, és a dir, matí i tarda, estaríem parlant de 16 hores d'entrenament, doncs, bueno, aquestes 16 hores d'entrenament notaran molta millora, i sobretot doncs, és una altra manera de veure bàsquet. Els que repeteixen ja saben de què va, i els que no doncs, bueno, tindran una oportunitat diferent.
Un campus destinat a tot tipus de jugadors, jugadores, de 8 a 19 anys.
Sí.
Qui es vulgui apuntar, com ho ha de fer?
Bueno, qui es vulgui apuntar és molt senzill.
Perquè hi ha places encara, no?
Perdona'm?
Hi ha places encara, lliures?
Sí, encara queden algunes, perquè ara, mira, ara queden 3 setmanes i mitja i ara, bueno, ja saps tot que ara comença primer de mes, els pares també esperen el tema de les notes i, bueno, també depèn si hi ha
una mica de tot, sí.
I, bueno, per apuntar-se, pues, bueno, és molt senzill, com sempre. Poden entrar a la web, que és belgradobasketball.com, i allà hi ha un link que fica campus, que va directament allà i està tota la informació. Mm-hmm. I després, també, aquest any hem fet una innovació, ja que les tecnologies estan així, pel WhatsApp, que poden enviar un WhatsApp per tenir la informació, i el número és 637-15-22-48. Uh-huh. I a partir d'aquí pues, tindran tota la informació que necessitin.
Molt bé. Com deies tu ara també, amb entrenadors dels equips inferiors de l'Estrella Roja que dirigiran a aquest campus, quants nois o noies participaran en total? És a dir, un campus per quanta gent?
Bueno, en principi, la instal·lació de Montigalà té l'avantatge de que té 3 pistes, i si es baixessin les dos canastes, diguem que seria el camp central, hi ha 8 canastes, i llavors, doncs, bueno, a mi el que m'agrada és intentar que a cada canasta, com a molt, hi hagi 6 o 7 jugadors, és a dir, que al mateix temps podrien treballar 50 jugadors, i si es donés el cas que hi hagués més, doncs, lògicament, es faria doble torn pel matí i doble torn per la tarda. Vull dir que pel tema d'espai i d'horaris, això no hi ha cap problema. I sempre que m'agrada explicar-ho i ressaltar, que crec que és molt important, a part dels dos entrenadors servis de l'Estrella Roja, que són els que dirigeixen els entrenaments a la pista, sempre estan acompanyats per entrenadors, alguns de Catalunya i altres de fora, per intentar el que et deia, que a cada canasta hi hagi 6-7 jugadors amb un entrenador més els dos servis, és a dir, intentar tenir a la pista 7-8 entrenadors per intentar estar el màxim atent als jugadors i jugadores i amb els detalls, que jo crec que és l'important i el que valoren molt tant els jugadors com els pares.
I els pares també, que ens estan escoltant, que sapien que la inscripció inclou també equipació i segur mèdic, no?
Sí, l'equipació, el segur i el menjar, és a dir, que tenim aquí un completo.
I també els pares estaran pensant, val, i això què costa?
Bueno, pues al campus, amb tot el que has dit tu, un entrenament pel matí, un entrenament per la tarda, el dinar, i l'equipació costa 180 euros, és a dir, que, bueno, que jo crec que com a regal de Nadal està força bé. I sobretot m'agrada puntualitzar, com et deia abans, que aquestes 16 hores d'entrenament, que tindran en 4 dies, si ells fessin els càlculs de les hores que entrenen durant setmana els seus fills, que pot ser aproximadament posar-li 4 o 5, pues seria el que entrenen durant un mes, és el que entrenarien en aquest campus 4 dies, no? Llavors, bueno, si ho fiques a la balança del que pot costar amb el que poden aprendre, pues, bueno, realment jo crec que està bastant bé.
Doncs que vulgui més informació, belgradobasketball.com. Jordi Sanpietro, director de Belgrado Basketball, gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia. I ja ho va ser la primera edició, i esperem, i segur serà així, també serà un èxit aquesta segona edició del campus, eh?
Bueno, pues el que et volia dir, Òscar, com l'altra vegada, i espero que moltes més, agrair-te a tu i altres mitjans, que gràcies a vosaltres, pues, bueno, Belgrado Basketball i jo personalment tinc l'oportunitat de poder arribar a molta gent.
Bueno, doncs quan vulgui ja saps on estem.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.
I abans d'acabar, encara dir-vos que la Federació Espanyola de Bàsquet explica que la Copa del Món 2014 ha generat un impacte total de 408 milions d'euros en l'economia espanyola, dels quals 83 van provenir del desembarcament de 55.000 turistes que es van desplaçar per animar la seva selecció. L'impacte econòmic ha estat 5 vegades més gran que el del passat Eurobàsquet d'Eslovènia 2013. La Copa del Món va ser vista per 179 països, o es van escriure 4,3 milions de tuits amb el hashtag Espany 2014, a tot plegat, dades que avalen la consideració de la millor Copa del Món de la història, en paraules del secretari general de la FIBA, Patrick Baumann. El bàsquet Manresa arriba a un acord satisfactori amb Jamar Samuels per rescindir el contracte i poder-li també concedir la carta de llibertat. Aquest dimecres, avui, el Parlament s'ha debatut sobre el projecte de llei de modificació de la llei de les professions de l'esport. Gerard Figueres, director del Consell Català de l'Esport, ha reconegut que el govern es planteja la seva modificació perquè el sector, així diu, ens ho ha fet arribar, que cal fer apunta nous redactats i que la modificació de la llei de l'exercici de les professions de l'esport no estarà aprovada fins a la primavera. Ja llegeixo al company amic Àlex Gozalvo del Diari Ara. Més coses. Felipe Reyes, MVP del mes de novembre, amb una mitjana de 19,6 punts de valoració. Tercera vegada que rep aquest reconeixement en la seva carrera a la Lliga Endesa. I Pablo Lasso, millor entrenador del mes de novembre, segons l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet. O Jaka Lakovic, ex del Barça, fitxa pel Gaziantep turc. I encara, pel que fa a la NBA, Chicago Bulls 129, Dallas Mavericks 132, després de dues pròrrogues, amb 29 punts, 14 rebots, 2 assistències de Pau Gasol. Pelicans 112-104 Thunder, el dia del retorn de Kevin Durant, amb 27 punts. O Sixers 103, Spurs 109. A la classificació, Memphis i Warriors, els millors de la NBA, amb 15 victòries, 2 derrotes, seguit de Raptors, amb 14 victòries i 4 derrotes. I el pitjor equip de la NBA, d'aquí poc serà el pitjor equip de la història, Sixers, 0 victòries, 17 derrotes. Demà dijous, en parlarem aquí al Bàsquet al Dia amb el professor Garriga, amb el gran Josep Garriga. Ho deixem aquí. Gràcies al Mario Ramírez, gràcies al Xavi Pagany i a vosaltres per escoltar-nos. Si sabeu que voleu bàsquet aquí, al Bàsquet al Dia de Ràdio Estel, ens podeu seguir diàriament i estar atents i estar informats de tot el que passa en el món de la cistella, o també al nostre Twitter, @bàsquetaldia, amb K, Bàsquet al dia. Tornem demà dijous a les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa.